I Esquerra Republicana de l'Ajuntament a favor de la llei d'amnistia. Té la paraula inicialment per part de Junts el senyor Jordi Puigneró.
Bé, gràcies senyor alcalde. Des que estem ja a l'últim punt i anem molt bé de temps, si em permeten els hi donaré una exclusiva. L'1 d'octubre efectivament va ser un delicte. Va ser un rotund delicte que era, evidentment, doncs, un acte de desobediència, en aquest cas, a una prohibició d'organitzar un referèndum a Catalunya. De la mateixa manera que dic que va ser un delicte de desobediència clar i rotund, va ser també un acte d'obediència al mandat de les urnes que van originar doncs, un Parlament de Catalunya amb un mandat molt clar que era organitzar i tirar endavant un referèndum. Per tant, el que no va ser, i no van ser tots els fets de l'1 d'octubre ni del 9 de novembre, ni van ser ni actes de rebel·lió, ni van ser actes de sedició, per cert, un delicte que ja no existeix, ni tampoc van ser delictes o va ser un delicte de malversació. Va ser un clar acte de desobediència a una prohibició il·legítima que tenia, evidentment, un Parlament i un govern després d'unes eleccions que havien donat un mandat molt clar sobre l'organització de l'1 d'octubre. Però és evident que l'Estat mai va voler jutjar aquells fets. El que va voler va ser castigar aquells fets. I segurament perquè la llei els importa poc. De fet, va haver-hi un conegut periodista espanyol d'un mitjà important de l'Estat que va dir "Por encima de la ley está la unidad de España". I segurament aquí rau l'objecte en aquest cas de que la llei els importa molt poc. Perquè si haguessin aplicat estrictament la llei, hauríem vist que un referèndum estava destipificat com a delicte, i per tant no haurien comès en aquest cas aquest abús de llei, i fins i tot m'atreveixo a dir segurament haurien prevaricat, atès que diferents tribunals europeus, com s'ha demostrat, cap d'ells, i ja és una casualitat, resulta que tots els tribunals europeus estan equivocats, cap d'ells, ni Bèlgica, ni Alemanya, ni Itàlia, ni fins i tot tribunals de la Unió Europea, doncs tots ells van advertir que això en cap cas havia estat un procés de rebel·lió, ni sedició, ni res que se li acostés. I que per tant, sisplau, que jutgés en aquest cas a les persones que van decidir tirar endavant l'acte de l'1 d'octubre pel que realment allò era, que era un acte de desobediència. Bé, això no va ser així. Això no va ser així. I per tant, aquesta causa general contra l'independentisme, que per cert ha estat denunciada pel mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, el gener de 2023, on va resoldre via sentència ferma les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal Suprem Espanyol, donant la raó al president Puigdemont, en el sentit que no es pot denegar una euroordre entre estats si hi ha risc, com era el cas, que es vulnerin drets fonamentals, van pertànyer a un grup objectivament identificable de persones, com era el cas dels encausats pels fets de l'1 d'octubre. O també, per exemple, com va ser la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides d'agost de 2022, plantejada arrel de la denúncia d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, i que conclou que la presó preventiva que van patir, una presó absolutament injusta, doncs bé, era contrària i violava els postulats del dret internacional dels drets humans. Per tant, fixin-s'hi vostès, la llei d'amnistia el que ve precisament és a esmenar i a corregir aquest error que podríem dir que es carrega el propi sistema judicial espanyol. Per tant, jo crec que els senyors del Partit Popular i de Vox haurien de votar-hi a favor, si no volen realment carregar-se el seu propi sistema judicial. Però és que a més, fixin-s'hi vostès, en el darrer observatori de la ciutat, Sociologia de la Ciutat, es va preguntar a la gent de Sant Cugat si estava o no a favor d'aquesta llei d'amnistia. Només el 29% dels ciutadans de Sant Cugat estan en contra de que s'apliqui aquesta llei d'amnistia. Per tant, també estan en minoria en aquest sentit aquí a Sant Cugat. Per tant, quan aquest govern defensa evidentment aquests postulats, defensa també un sentiment majoritari de que el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya, i que el 80% dels ciutadans de Catalunya considera que s'hauria de resoldre evidentment democràticament i s'hauria de resoldre amb una consulta decidint els ciutadans de Catalunya, que són els únics que poden decidir el futur d'aquest país, vostès estan en minoria pel que fa precisament a les mesures que s'han aplicat al llarg d'aquests anys de repressió respecte a tota aquesta gent, i també estan en minoria respecte a la solució política que hauria de regir, per dir-ho així, no? Un estat democràtic, un estat que vol formar part de les nacions on la justícia és respectada i té qualitat, i que en canvi el que observem és que estan vostès en una posició absolutament contrària i en aquesta minoria. I acabo. Mirin, ningú sap què passarà en el futur. Ningú sap què decidiran els ciutadans de Catalunya en el futur. Sabem, evidentment, quina era la situació, en aquest cas, de la majoria de ciutadans preprocés, podríem dir, no? Abans que alguns decidissin petar-se un estatut alegrement, pensant-se que allò no portaria cap conseqüència. A Catalunya hi havien, estadísticament i després de moltes consultes i enquestes, no? Al voltant d'un 15 o un 20% de gent que volia que aquest país fos independent. Avui aquestes mateixes enquestes, depèn de si més darrerament o potser que fa un o dos anys, ronden entre un 40% i un 60%, en funció de qui fa l'enquesta, etc. Per tant, vostès mateixos poden continuar per aquesta via i per tant continuar engrandint evidentment el procés independentista, o poden, en tot cas, entendre que la solució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya la decidirem evidentment els catalans lliurement, democràticament, la que sigui, i per tant que aquesta llei d'amnistia és necessària per posar evidentment com a mínim el marcador zero de les regles de joc, perquè avui el que tenim evidentment és un partit injust. Hi ha gent que ha de fer política des de l'amenaça d'uns tribunals, o des de l'exili, o des d'una situació en què no està amb igualtat d'oportunitats, i per tant el que ve a fer aquesta llei d'amnistia com a mínim és a corregir això, a corregir aquesta situació, i que per tant tots plegats puguem evidentment abordar aquest futur del nostre país amb democràcia, amb garanties, i preservant el dret de tothom a fer política sense ni ser espiat, ni ser jutjat, ni ser evidentment o estar en una situació d'inferioritat en les regles del joc.
Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Esther Madrona.
Gràcies, molt bona tarda a tothom. Bé, crec que ens podem felicitar perquè el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, va publicar el passat dimarts 10 d'aquest mes la llei d'amnistia. Culmina així, doncs, una demanda que la majoria de la societat catalana ha expressat de forma ben bé reiterada. De fet, aquest mateix ple municipal ha aprovat fins a 4 mocions exigint l'amnistia en els darrers 5 anys. De fet, la primera va ser el novembre del 2017 i l'última al setembre de l'any 2023. No és casual, per tant, que haguem debatut fins a 5 vegades sobre l'amnistia al ple de Sant Cugat, però la gent d'Esquerra Republicana som tossuts i tossudes, i una vegada més hem acabat demostrant que allò que alguns consideren que és impossible és només molt difícil. Però treballant, i fins i tot treballant en solitari si és necessari, hem demostrat que l'amnistia era i és possible. La que portem avui no és una moció de retrets en cap cas, sinó que és una moció de mirada endavant que vol constatar que l'amnistia no posa el punt i final a res, sinó que és un pas més i del tot necessari en el camí de la resolució del conflicte polític polític que encara està vigent entre Catalunya i Espanya i que entenem que passa de forma inevitable per un referèndum d'autodeterminació. La consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre i mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret de l'autodeterminació i en contra de la repressió han deixat més de 4.500 persones encausades i de fet n'hi ha 800 que encara tenen una causa judicial oberta. Aquestes xifres fan referència a un assenyalament polític sobre persones que exercien simplement el seu dret a vot sobre l'autodeterminació o expressaven les seves idees d'una manera lliure. Tinguem clar que l'amnistia era imprescindible per poder pensar en la resolució del conflicte polític, perquè, com deia Nara, amb vida social els polítics i ciutadans condemnats, amb exiliats i amb investigats per la policia i represaliats judicialment, no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre dues parts. Ara s'inicia, però, una nova fita, que serà la de la seva aplicació. Estem veient, de fet, com la justícia, que està aliada amb l'extrema dreta i la dreta extrema, s'ha volgut erigir com la tercera càmera i pretén la ruptura de l'estat de dret. Avui estem, però, satisfets i satisfetes i ho celebrem. Però Esquerra Republicana no s'aturarà aquí, no ens quedarem aquí, no ens quedarem de braços plegats perquè no hem tancat cap carpeta i la lluita continuarà fins on faci falta. Ara toca el combat pel referèndum d'autodeterminació i, mentrestant, per un finançament singular que ens permeti resoldre l'infrafinançament del nostre país. Moltes gràcies.
Gràcies. Per part de Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Moltes gràcies. Bé, dir abans de res que nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. En primer lloc perquè considerem que és beneficiosa per la ciutadania i en segon lloc perquè ens sentim orgulloses d'haver sigut imprescindibles perquè aquesta sortís endavant. Després d'una etapa de bloqueig que no permetia avançar, el primer que suposa la llei d'amnistia és una victòria de la política. Amb l'aprovació de l'amnistia guanya, des del nostre punt de vista, la democràcia. Guanya el diàleg, guanya la justícia, guanya el dret i la política enfront de l'odi. La incomprensió i el lawfare i la venjança surten perdent. L'amnistia és una oportunitat per tornar a fer política en majúscula, per treure el conflicte dels jutjats i que torni als parlaments. És l'oportunitat per posar el marcador, com deia el tinent d'alcalde, a zero, per passar pàgina i per iniciar un nou cicle polític. I és que els i les comuns hem tingut un gran paper a l'hora de desencallar aquest conflicte i ens en sentim orgullosos. Considerem que som garantia d'acords, vam impulsar els indults, vam impulsar la reforma de sedició, l'amnistia, i aquesta llei d'amnistia és fruit d'una bona feina que ha fet molta gent, molt diversa, però en especial, i no em vull deixar de dir-ho, doncs d'en Jaume Sens, que va treballar intensament posant-hi el cor i el cap. S'està posant molt l'accent en els líders i en els càrrecs polítics, però això va sobretot, i també s'ha dit, de totes aquelles persones que van obrir escoles, de moltíssima gent comuna que es va implicar i que ara està pendent de la justícia. I per acabar, deixeu-me dir que aquesta és una llei que és per Catalunya i també pel conjunt d'Espanya. L'objectiu és que reforci la convivència, que reforci la política del diàleg i que puguem ocupar-nos de les necessitats i els reptes que tenim com a país en qüestions com l'emergència climàtica, com les desigualtats o com el finançament autonòmic. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí. La llei d'amnistia no és més que un acte de corrupció política, llevado a cabo por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa. Es un agravio comparativo con el resto de españoles honrados, que ven como a ellos no se les perdona absolutamente ni siquiera una sanción, por leve que sea, mientras a unos delincuentes sentenciados se les va a perdonar sus graves delitos. Pero no solo es eso, sino que se ha ido más allá, para contradecir a los tribunales, legislando para básicamente decir que lo que hicieron no fue delito. Es una traición por parte del PSC a todos los españoles, que los han vendido su alma, por no decir otra cosa, por 7 votos, por permanecer en el poder. Acaba con la división de poderes, la igualdad de todos los españoles, permite y blanquea la malversación económica cometida por los políticos condenados. El daño que se hizo a España y a Cataluña a nivel social y económico costará mucho tiempo repararlo. No, no hay nada que celebrar y mucho que lamentar. Desde Vox en Quad mostramos nuestro rechazo total a esta corrupción política, a este atentado contra España y esta traición a los españoles. Seguiremos defendiendo a España y a los españoles frente a aquellos que quieren someternos a su tiranía. Gracias.
Gràcies per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies, senyor Vallès. Bona tarda de cop. I nosaltres votarem favorablement a la moció que proposen els grups de Junts i Esquerra i aprofitarem també per fer alguns plantejaments que ens semblen rellevants. La CUP volem acabar amb la repressió i per això apostem per l'amnistia des de fa alguns anys com una via que permet alliberar les persones represaliades i alhora que suposi una proposta política que entengui el conflicte i apunti fórmules de resolució política. Nosaltres entenem que les amnisties són acords polítics entre governs, entre moviment organitzat, i per tant es materialitzen segons la correlació de forces que hi ha en cada moment. I en aquest sentit, doncs, una llei d'amnistia pot obrir la via a un canvi polític de resolució o bé a una mena de punt i final depèn de la força que cadascú de les parts tingui. Per nosaltres hi ha algunes problemàtiques i penso que està bé celebrar els avenços, però també pensem que és important ser honestos i transparents i dir tot allò que pensem i que no està bé en relació a aquesta llei d'amnistia. I té unes problemàtiques principals que es deriven d'aquests dos objectius que plantejava abans. Per una banda, la llei que s'ha aprovat no incorpora aquesta concepció de l'amnistia que pugui esdevenir un acord polític per un referèndum i per tant que reconegui a la possibilitat d'exercir el dret a l'autodeterminació i per molt que ho diem, la llei no incorpora. Està bé que tots seguirem treballant en aquesta direcció, no en tinc cap mena de dubte, però en aquest sentit doncs, la llei no ens permet, nega la possibilitat d'abordar l'autodeterminació amb maduresa. D'altra banda, tenim altres qüestions, com la incorporació a l'amnistia dels policies de l'1 d'octubre i això creiem que suposa obviar la desigualtat de poder entre els manifestants i els agents. Al final, aquests últims actuen sota ordres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o del govern espanyol. Això vol dir que no van cometre actes per raons de context o espontaneïtat, sinó que són actes emmarcats en ordres polítiques deliberades. I finalment, també hi ha un altre problema, que és la referència explícita a la qüestió del terrorisme, que és absolutament absurda i nefasta, perquè durant el procés no hi ha hagut cap gest polític, cap ni un que plantegi debats relacionats amb l'ús de la violència. No? Llavors això s'aprofita només per mantenir un fil d'amenaça constant sobre les causes del tsunami democràtic. I una altra qüestió rellevant, potser apuntar en tot plegat, i s'ha mencionat en les intervencions anteriors, és com el poder judicial, en les seves altes esferes i sectors més conservadors, està qüestionant inclús les legitimitats de les cambres legislatives espanyoles. Això estava apuntant abans. I més enllà de l'anècdota, de qui la diu més grossa, doncs mostra dues coses rellevants, o crec que són importants. Una és la cultura judicial autoritària, basada en la negació de demandes populars, que es propedeix als règims autoritaris en la mesura que neguen el dret a la protesta, a l'organització o a la dissidència política. I la segona és que malgrat la pèrdua, potser ara, de poder electoral, l'autodeterminació i les propostes independentistes doncs, continuen sent allò que fa saltar les vestidures d'aquests sectors més reaccionaris. Per tant, encara més motiu per seguir treballant en aquesta direcció. En tot cas, nosaltres entenem que aquesta llei és una passa necessària, insuficient per algunes coses que he explicat, crec que és interessant dir-nos-ho, i la repressió, diguem-ne, doncs, no s'acabarà, això ho hem de tenir clar. Seguim en mans d'estructures de poder d'un estat que en aquest sentit és certament autoritari per aquelles expressions socials i populars que no li agraden, bàsicament, i precisament per això doncs, continuarà tenint més sentit que mai apostar per la sobirania del nostre país i per construir un moviment independentista ampli, divers i amb potencial transformador i democràtic. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Alfredo Bergua.
Gràcies, alcalde. Senyor Puigneró, el tono chulesco y de poco rigor que ha utilizado en su intervención, entiendo que es porque es consciente que tiene usted al señor, usted y los suyos, porque tiene usted y los suyos cogidos al señor Pedro Sánchez por sus atributos. Y eso le permite hacer discursos como el que ha hecho. Señora Vila, ¿cómo era aquello que decía Pedro Sánchez de que la ley de amnistía haría de España un país más fuerte, que avanzaría en la reconciliación, que mejoraría la convivencia y traería la concordia? Porque usted, al igual que todos los presentes, ha escuchado las intervenciones de los ponentes de la moción y habrá leído la misma, ¿no? La aprobación de la ignominiosa ley de amnistía es, sin duda, el mayor acto de corrupción política de la España constitucional, que homologa a los delincuentes y criminaliza al Estado, un precio que solo Pedro Sánchez ha estado dispuesto a pagar con el único fin de continuar en el Palacio de la Moncloa. Por mucho que nos hable del interés de España, aquí solo hay un interés, el suyo. La realidad es que hoy tenemos un presidente del Gobierno secuestrado por los independentistas y acorralado por la presunta corrupción que le rodea, tanto de miembros destacados de su partido y del Gobierno como en su entorno familiar. Estamos ante otro ejemplo de cambio de opinión. Hace un año, señora Vila, todo su partido, supongo que usted y sus compañeros del Grupo Municipal también, decían que la amnistía no era constitucional y que nunca llegaría. Ahora, extrañamente, ya lo es, y lo celebran como un triunfo. Una ley que no busca la reconciliación. Su único objetivo es comprar, de forma temporal, los 7 votos que necesitan en el Congreso y, desgraciadamente, me temo que no será la última cesión deleznable hacia el independentismo. El que hasta hace unos pocos años fuera el Partido Socialista Obrero Español y que a día de hoy es escasamente socialista, poco obrero y nada español, se ha convertido en el Partido Sanchista, un partido dispuesto a trinchar la Constitución y el Estado de Derecho por tal de seguir en el poder. Les da igual en esta huida hacia adelante que el nombre y la reputación de España caigan por los suelos. El proceso de Sánchez nos lleva de una democracia con contrapoderes a una democracia de cartón piedra, de una democracia plena a una democracia fallida. Porque la ley de amnistía, por cierto, la única ley que han sido capaces de aprobar en esta legislatura, supone romper un principio tan básico en democracia como la igualdad de todos los ciudadanos delante de la ley. Esta ley borra todos los delitos cometidos en el golpe de Estado que se intentó en 2017. Porque sí, fue un golpe de Estado. Lo que vivimos fue un intento de alterar el orden constitucional con procedimientos no previstos en la Constitución. Como dijo acertadamente José Manuel García Margallo, los golpes de Estado ya no se hacen con bombas, se hacen entrando en las instituciones, erosionándolas desde dentro, vaciándolas de contenido y convirtiéndolas en otra cosa. El proceso independentista, iniciado hace más de una década, solo ha traído decadencia, un claro retroceso económico de Cataluña, la degradación de nuestras instituciones y una división social entre buenos y malos catalanes. Un modelo que ahora quieren exportar a toda España de la mano de un presidente del Gobierno que ya le va bien mientras siga gobernando. Y en ese punto nos encontramos actualmente, con un partido sanchista y unos partidos independentistas intentando controlar todas las instituciones posibles. Y las que se les resisten las desacreditan y desprestigian, como hicieron con la Fiscalía General del Estado, nombrando para el cargo a su exministra de Justicia, a 2 exministros más para el Consejo de Estado, así como en el Tribunal Constitucional, que ya no lo desacreditan más porque ya lo controlan, o con el CIS, una institución que gozaba de una reputación intachable y ahora mismo tiene menos credibilidad que cualquier encuesta en Instagram. Hoy tenemos un fiscal general del delito por imperativo sanchista, que hizo campaña para el Partido Socialista Obrero Español, filtrando datos privados y ordenando a unos fiscales que borren los delitos de los socios de gobierno y a otros que delincan contra la oposición. Ministros incalificables, Leana Puente, la esposa y el hermano del presidente imputados, el puto amo, calificativo como se refieren a Sánchez sus ministros, queriendo nombrar jueces y que decretando qué medios pueden informar y cuáles no, usando las instituciones contra la alternativa política, llenando las instituciones de comisarios políticos y reescribiendo el Código Penal. Delitos como desobediencia, malversación agravada, prevaricación, falsedad documental o revelación de secretos ya no afectarán a todos los españoles. Si eres independentista, disfrutarás de barra libre para delinquir y eso es lo que algunos jueces hoy señalados no están dispuestos a permitir que pase. En un país normal, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde al Poder Judicial. En España, gracias al Partido Sanchista y a todos sus aliados, ya no. Los partidos que han apoyado esta ley de amnistía han demostrado que tampoco creen en esta separación de poderes, básica en una democracia. Con este panorama, supongo que entenderán que el Partido Popular no quiere pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, viendo que no quieren seguir el modelo europeo, donde los propios jueces sean los que escojan... Donde los propios jueces sean los que escojan los miembros del Consejo y que aún tienen varios exministros pendientes de colocar. Esta persecución que están sufriendo los jueces también la sufren periodistas con la ley de medios de comunicación de la que se viene hablando y con la que pretenden controlar lo que dicen, como en la peor Venezuela, y también a partidos políticos como el nuestro, la máquina del fango le llaman para tapar sus despropósitos y presuntas corruptelas. Finalizo. Estamos delante de una ley claramente inconstitucional, pero que el Tribunal Constitucional validará. Para eso han puesto allí a Conde Pumpido y se han asegurado una mayoría suficiente que validará todo lo que el autócrata ordene. Pero les advierto, señores de Junts y de Esquerra, no canten victoria, pierdan toda esperanza, no se van a salir con la suya, porque el Estado existe, los jueces existen, la Constitución existe, la Unión Europea existe y los españoles existimos. España, pese a ustedes, es más fuerte y la democracia y el Estado de Derecho vencerán.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Bé, bona tarda de nou. Profundament sanxista, senyor Bergua, i convençuts i convençudes. I ara tenen, a més, el valor de buscar excuses amb el bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial. I vostès ens donen lliçons de democràcia i vostès ens donen lliçons d'ús de les institucions. Una vergonya, senyor Bergua. Bé, em centraré en la moció, que és el que ens toca ara. Des del PSC, malauradament, ens abstindrem en aquesta moció i em sap especialment greu, així li dic, senyor Puigneró i senyora Madrona, ja que personalment, sí, senyor Bergua, personalment, aquesta llei d'amnistia l'he treballat, l'he defensat i he votat immensament convençuda un sí rotund al Senat. Però lamentablement aquesta moció no busca reforçar l'aprovació d'aquesta llei tan necessària per Catalunya i passo a anomenar algunes de les raons. En primer lloc, malgrat sí que celebrem, com deia, l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia com un punt d'inici, el text de la moció està ple d'afirmacions que no podem compartir, senyor Puigneró i senyora Madrona. El to de la moció ens porta a un passat de confrontació institucional i de divisió entre els catalans i un passat que volem superar i que Catalunya vol superar. I nosaltres no estem per això. Els i les socialistes ho direm les vegades que faci falta. Volem futur, volem cohesió i progrés, no més xocs de trens i carrerons sense sortida. I mirin, a Catalunya està llesta pel retrobament total. Sí, senyor Puigneró, està llesta. Així ho han demostrat les urnes de forma democràtica el passat 12 de maig, encara que sembla que alguns i algunes doncs, no volen respectar aquest resultat. I també tenim un exemple objectiu. Els representants de més del 80% dels catalans i les catalanes han recolzat aquesta mesura de gràcia en defensa de la convivència entre els catalans i les catalanes. També ho ha apuntat vostè, senyor Puigneró. Per això defensem l'amnistia com una oportunitat de mirar endavant. Els i les socialistes sempre hem defensat que calia seguir pel camí del retrobament. Així ho vam defensar amb els indults. Així ho hem fet amb l'amnistia, malgrat les crítiques, les amenaces de l'extrema dreta i les grans pressions que hem rebut. I mirin, nosaltres creiem fermament que hem de superar tots els episodis que en èpoques passades ens van dividir i van fracturar la nostra societat, deixar enrere les ferides del procés del 2017, perquè és cert que l'amnistia no és el fi en si mateix, ni el final del camí, però sí una oportunitat per refer confiances. Així doncs, el nostre vot serà, doncs, com deia, malauradament una abstenció. També dir-los que tenim l'esperança que l'amnistia ens ajudi a obrir un camí cap a la reconciliació i la construcció d'una Catalunya on la cohesió i el progrés siguin els pilars fonamentals del nostre futur comú. I per això, com els deia, creiem que aquest text que aprofunditza en la divisió i en una visió parcial dels fets no és el millor camí, senyors i senyores de Junts i Esquerres. D'Esquerra. Es podria haver treballat en un text que recolzéssim totes les forces que van fer possible l'amnistia i que ostentem una àmplia majoria en aquest ple, però aquest no ha sigut el cas. Vostès han presentat una moció netament independentista que nosaltres, com és evident, no podem recolzar.
Gràcies. Per part de Junts, el senyor Jordi Puigneró.
Ei, aquesta sí que no me l'esperava, senyora Vila. Perquè, vaja, escolti, si creu que hi ha qüestions independentistes en aquesta moció, és que no entenc per què no ha fet esmenes. O ens ha trucat a mi i a la senyora Madrona. En fi, disposats a parlar-ne absolutament, sincerament, li dic, no sense acritud, però trobo increïble, no sé que tingui altres motius pels quals no vulgui avui donar suport a aquesta moció. En tot cas, escolti, miri, vostè no és el blanc avui en el cas d'aquesta moció. Crec que hi ha altres companys seus de l'oposició que es mereixen, evidentment, la meva atenció. I el primer d'ells, evidentment, el senyor Bergua, perquè, escolti, per un moment vostè m'ha recordat a un personatge que ja avui no està en política, no? Que deia que solo veía españoles, en la seva intervenció. Aquests ja no hi són, jo ja, diguéssim, li avanço, ho dic perquè si segueix el mateix camí, ves que no els hi passi el mateix. I en tot cas, vostè ha parlat molt de tributs, ha parlat de tributs, ha parlat de tributs. Doncs, escolti, vostè que coneix molt bé, no sé si inclús també té amistat personal amb el senyor Feijó, doncs vagi l'avisant de com les gastem els de Junts per Catalunya, perquè, en fi, potser arribarà un dia que vindran a tocar la porta i per tant ja sabem com les gastem, i com que això ja ha passat, a més, em sembla que ja n'és coneixedor. Però miri, vostè parlava de xantatge, parlava de tota una sèrie de tributs, el que se'n diu fer política. El que se'n diu fer política, o és que no ho fan vostès? Quan van fer el cal de Collboni, què van fer vostès? Van fer política. Van fer política. Doncs escolti, nosaltres fem política, i els resultats electorals, doncs, evidentment, han sigut endimoniats, però són els que són i són la representació del que ha votat la gent. I evidentment, doncs, home, no ens demani que siguem, no sé, vostè creu que hem de ser tontos, no? Doncs nosaltres tenim uns vots, com també els té Esquerra Republicana, els tenen els comuns, els té... I de la mateixa manera que vostès, amb els seus vots, doncs, els utilitzen per influir, doncs també ho fem nosaltres, però això no hi pot parlar que sigui antidemocràtic, que sigui anticonstitucional, que sigui... Però això se'n diu, evidentment, fer política. Fer política. I, a més, no havíem enganyat a ningú. Escolta, ens hem presentat unes eleccions explicant i dient el que faríem. Llavors, per tant, en fi, no hi vegi fantasmes, senyor Bergua. I, a més, dir-li també, i torno a repetir, l'amnistia que vostès tant critiquen, estic convençut que en el fons hi estan d'acord, perquè els hi solucionarà un problema de futur. Perquè, evidentment, aquesta serà una etapa ja, diguéssim, una etapa passada. Tornarem a posar el marcador zero pel que fa a aquest tema, i per tant, evidentment, doncs, estarem tots en igualtat de condicions per poder continuar negociant, per continuar tirant endavant un projecte de país. En aquest cas, nosaltres volem la independència de Catalunya, vostès volen una altra cosa, però com a mínim, doncs, ho podrem fer, evidentment, en igualtat de condicions. I els senyors de Vox, evidentment, en fi, jo l'únic que els demanaria, i també al Partit Popular, és que deixin de parlar de golpe d'estado i de golpistes i d'això, perquè escolti, és que ni tan sols Marchena, en el seu acte, diguéssim, doncs, en fi, de sentència, ha dit que això va ser un cop d'estat. És que ni tan sols, o sigui, és que no respecten ni els seus propis jutges. Diguin en tot cas que va ser un acte sediciós, però que és el que va ser el resultat de la sentència, però que per cert ja no existeix com a delicte. Però, sisplau, deixin d'utilitzar la terminologia que ni tan sols respecta al seu sistema judicial, que és el que no va ser. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Per allà baix, no? Cap ni una. Per part de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Bueno, yo simplemente trasladar la perplejidad de que estamos en estas situaciones actualmente. Hablando de estas mociones a favor de la amnistía, gracias al Partido Socialista, ¿no? Y este es el triste circo que nos encontramos actualmente. Y desde aquí pues señalar precisamente los culpables al Partido Socialista, que son los que han traicionado a los españoles, los que han quebrado la igualdad de derechos. Sí, les hace mucha gracia a ustedes, Elena, sí, te hace mucha gracia esta traición a todos los españoles. Es humillante lo que estamos viviendo aquí, pero sobre todo para ustedes, que son los que han provocado esta situación, que han vendido por 7 votos su alma, para no decir otra cosa, lo vuelvo a repetir, porque literalmente es el culo lo que han vendido. Es una vergüenza, es una auténtica vergüenza para los españoles. Y a ustedes les hace mucha gracia.
Respecte, sisplau, aquí a l'Ajuntament.
Les hace muchísima gracia, pero a mí no me hace ninguna. Se toman este tema tan... tan esta humillación de que estemos en un pleno de San Juan del Bellés y les están pasando por la cara el celebrar aquí la ley de amnistía. Es vergonzoso. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza. Y desde luego jamás podría dormir tranquilo representando unas siglas como las suyas. Nosotros continuaremos aquí luchando para defender todos los derechos de todos los españoles y desde luego la dignidad de todos los españoles, cosa que ustedes contradicen cada día a levantarse. Gracias.
Gracias. Per part del Partit Popular, senyor Alfredo de Bergua.
Señora Vila, usted vota orgullosamente en el Senado a favor de la amnistía y aquí se abstiene porque dice que es una moción independentista. Bienvenida al mundo real. ¿O es usted un alma cándida e ingenua o nos ha engañado a todos? Señor Puigneró, usted deje de hablar de conflicto entre España y Cataluña cuando lo que han creado es un conflicto entre catalanes. No me haga de defensor del Partido Socialista. Yo creo que en mi intervención he sido claro y en mi intervención la he enfocado precisamente ante los grandes culpables de la situación a la que hemos llegado, a los que se han vendido por 7 votos. Yo no les critico que ustedes hagan valer sus votos. El problema es de quien los acepta. Nosotros pudimos hacerlo y no lo hicimos.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, no anava a intervenir, però bàsicament per els insults que hi ha hagut en aquest ple, doncs trobo, si més no, que és una vergonya que en un ple municipal es parli del cul, que no acabo d'entendre, del cul d'una regidora d'aquest ajuntament. Em sembla vergonyós. Aquí cadascú podem tenir... Escolta, la nostra manera de pensar, la nostra ideologia, la nostra posició política. Però mai a la vida podem faltar el respecte a cap regidor i cap regidora d'aquest Ajuntament. I em temo que vostès falten el respecte, a més, perquè sóc dona. I això no els hi penso consentir, ni aquí ni fora. D'acord? Així que demano respecte i demano educació. Després, contestant també el senyor Bergua, i ja dic que no anava a contestar, però només li donaré unes dades dels resultats de les eleccions. El 28% de catalans i catalanes ens han donat suport a Catalunya a les autonòmiques i un 21% a Sant Cugat. A les europees, un 31% a Catalunya i un 23% a Sant Cugat. Gràcies.
Gràcies. Doncs posem a votació aquest punt número 25. Vots a favor? Vots a favor del govern d'En Comú Podem, de la CUP. Abstencions del PSC i en contra de Vox i el Partit Popular. Moltes gràcies. Passem als dos darrers punts de l'ordre del dia del ple d'avui. El 26 seria el control i fiscalització dels altres òrgans de govern. Passem doncs directament al darrer punt, al punt número 27. Precs, preguntes i interpel·lacions. Recordin que poden formular un total de 2 preguntes.